No, a veure, jo el que... A veure, agafant una mica del que hem dit. És a dir, aquest és un instrument més que diríem que substituirà a les persones en el procés laboral. Val? Això és cert.
Imagina't.
Hem de veure com va. Però això fa molts anys que passa. Des de la revolució industrial ha anat passant. La revolució industrial el que va fer és ocupar molta gent i després, grans fàbriques que abans ara estan automatitzades i aquest tipus de treball ha desaparegut. Si tu, a veure, el dia que vam començar a treballar, per exemple, mirem quin tipus, mateix periodisme, hi havia rotatives, hi havia tots els tallers, hi havia els linotipistes, jo tot aquest olor tinta jo l'he viscut. Tot això ha desaparegut. Aquí per mi l'important és que, especialment els estats que tenen capacitat, perquè el món és molt gros, i per tant hi ha gent que els expliques tot això i el que volen és menjar i tenir certes seguretats o no tenir una... Però sí que i el punt de llançament seran les societats occidentals, anem cap a una gestió del nostre temps diferent que exigirà posar sobre la taula una renda mínima, per exemple. Això serà imprescindible, perquè nosaltres tindrem temps. I probablement el temps, això vol dir un estat que tingui uns certs ingressos. Perquè tot això de moure diners, etcètera, també suposarà més ingressos per l'Estat. Per tant, jo dic, la cosa apocalíptica, sí, la contemplo, que tot això es pot complicar, però el que sí crec és que ens canviarà tots la manera de funcionar, de gastar el nostre temps, de viure, de gestionar els diners, de saber com arribaran, i per tant, entenc que coses com la renda aquesta mínima universal pot posar-se sobre la taula. Va. De fet, el nostre lleure ha canviat. Nosaltres abans, si volíem veure una pel·lícula, havíem d'anar al cine i a veure la primera cadena, la segona cadena, i al cap d'un temps, TV3. I posaves la tele i si hi havia alguna cosa que t'agradava, ho veies, i si no, no. Ara estàs davant d'unes grans pantalles en què el món t'ha entrat a casa. I podries no sortir de casa. Vull dir que al final el que estem davant des d'una gran transformació social i evidentment serà econòmica. Hi haurà gent qui perdrà. I s'haurà d'estar matent en aquestes circumstàncies. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran canvi social més que contemplar els mals usos que evidentment això exigeix posar-s'hi des d'allà per evitar-los, no?
Com es deia aquella pel·li de l'Spielberg que cau el protagonista?
Intel·ligència artificial,
sí.
10:03, un moment, sisplau.
RAC 1. Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Vine al nou Obramat Sabadell, un magatzem per comprar amb més rapidesa amb tots els oficis del sector junts. Un pati de materials de més de 3.000 metres quadrats on pots accedir amb el teu vehicle, 4 caixes de gran volum i més de 300 places de pàrquing. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. També a Obramat Poners, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Troba els teus essencials de moda preferits a CIA. Sent la qualitat al millor preu. I no et perdis les superrebaixes d'estiu amb descomptes de fins a un 70% en articles seleccionats. Ara la teva botiga CIA i online.
James Rhodes arriba al Festival Íntims de Casino Barcelona. Dissabte 17 de juny gaudeix d'una mirada revolucionària de la música clàssica en un concert limitat a 250 persones. Recorda, el 17 de juny, James Rhodes t'espera al Festival Íntims.
Entrades a casinobarcelona.com.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera. Un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals. Mostra d'arts i oficis. Ruta gastronòmica. Passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
El 16 de juny, vine al Palau Pedralbes a celebrar la nit dels rosats. Tastaràs 19 caves rosats i degustaràs l'alta gastronomia dels restaurants amb estrella Michelin, dos palillos o cinc sentits, entre d'altres, així com gaudir d'ostres Thierry, fumats Carpier i formatges caseus afinadors. Entrades a 52 euros a la venda a confrariacava.com. Organitzat per Confraria del Cava.
Firhàbitat torna a Avià, al Berguedà, els dies 2, 3 i 4 de juny. No et perdis la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica de Catalunya. Enguany, amb nous expositors, tallers de construcció amb materials naturals i activitats pel públic familiar. I amb entrada gratuïta. Descobreix tota la informació a firhàbitat.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Westfield Good Festival, a Westfield La Maquinista, del 6 al 17 de juny. El festival que suma festa i sostenibilitat. Activitats en directe, DJs, tallers, xerrades amb influencers i el B-Market. T'esperem a Westfield, La Maquinista.
Westfield. More extra, less ordinary.
RAC 1. Tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, Sergi Embudio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi de Planell, bon dia. Ah, és que està... Què es pensa, que vindrà... Que farà el tema a la una del migdia, o què?
Quan ens has demanat que vinguessin cap aquí, jo m'he aixecat i dic, Jordi, anem, i diu... Tampoc cal córrer tant.
De manera de deixar caure un company ara mateix. Terrorífic, terrorífic.
Quina, ho has dit tu. Bueno, no, és que el, és aquí el Sergi Embudio perquè tenim un nou cas del contenidor del món Arracú. Avui sobre un dels habituals, que és Endesa. Però abans ja ho sabeu, si sou víctimes d'una injustícia o esteu vivint una situació surrealista i sembla que ningú us ajuda, expliqueu-nos-ho, podeu fer-ho amb una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món Arracú, que és el 669-1010-10, 669-1010-10, o amb un correu electrònic al món @arracú.net. I tranquil, Ernest Folk, que després d'això parlarem un moment, res, que n'explico un moment de la Corina, i després parlarem, perquè no, d'Inés Arrimadas i de l'Ara Mas.
Sí. No tenim massa feina, eh? Jo vaig una mica estressada.
Ja.
Són les 10
sí,
i queda, trobo que anem a tope.
D'acabar, eh? Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. On vius?
A Sabadell.
A Sabadell. Sol o en família?
En família.
En família. Tens de... parella i criatures, estem parlant, eh?
Sí. La meva parella i dues filles.
Vale. Filles de?
De 9 i 11 anys.
9 i 11.
Sí.
Vius en un edifici, en un pis, en una casa?
En una casa.
Des de?
Des del 2021.
2021. Vale. Avui toca tornar a parlar d'Endesa. Per tant, entenc que el teu problema és amb la llum, no?
Doncs sí.
Què ha passat? Aviam, explica'ns-ho.
Doncs t'explico, vaig una mica per parts. Nosaltres vivim en aquesta casa des del 2021. És una casa de nova construcció i per la qual teníem un llum d'obra, el qual el dia 3 de maig la companyia Endesa, sense previ avís ni notificacions, ens van venir i ens la van tallar. Llavors, des de llavors, porto fent reclamacions, denúncies, etc, i no trobo... No tinc cap resposta per part d'ells ni dels diferents organismes als que m'he adreçat.
Hosti. Per tant,
et tallen la llum, no?
Estem... tallen la llum, sí.
El dia exactament és el 3 de maig.
El 3 de maig.
I com que tens un contracte de llum d'obra caducat i que per tant t'han de tallar. Perdona una cosa, llum d'obra què és? Perdona, pots explicar a la gent què és el llum d'obra?
Sí, quan tu fas una construcció, sol·licites un llum d'obra que té unes certes característiques tècniques que jo no les entenc gaire, però bueno, no és el llum definitiu que té les diferents proteccions, sense el teu quadre de llum, etcètera, etcètera. Aquest contracte es caducava, com t'he dit, el 3 de maig, però jo anteriorment, perquè ja el 28 de març van estar a punt de tallar-lo, però el tècnic va tenir la deferència de trucar a la porta, donar la possibilitat que hi érem a casa, i vaig explicar, escolta, que jo tinc el llum definitiu demanat des del 2020, i aquí no hem fet res, i aquí estem vivint una família. L'home va tenir... va comprendre el cas i em va dir, bueno, doncs trucar a Endesa Distribució i demanar una pròrroga, cosa que vaig fer ja davant inclús d'ell. Els d'Endesa em van dir que passaven la nota al servei tècnic, que es posarien en contacte amb mi en 5 dies, però a mi no m'han trucat, crec que a vosaltres tampoc, no. I seguim esperant.
Per tant, 2020,
2020 va demanar la llum definitiva...
Sí. 21, o sigui, abans d'acabar les obres, no?
Digues.
El 2020, abans d'acabar les obres, ja en previsió, perquè ja m'havien advertit que eren molt lents, vaig demanar l'alta definitiva. Vam venir al cap d'uns mesos i vam fer mitja instal·lació, que va quedar aturada. No sabem per què, perquè no es van posar tampoc en contacte amb nosaltres. No sabem si era que faltaven tasques per la nostra part, per part d'ells. La qüestió és que l'expedient em va quedar aturat i ara em diuen que aquell expedient està cansat quan hi ha 4.000 euros pagats.
Què? Oh, perdó, heu anat pagant vosaltres? Heu pagat per les factures amb regularitat, és clar.
Sí, sí, totes les factures estan pagades, no som morosos, que és el... habitualment podríem tallar-te per morositat, però no és el cas.
Moment, jo interpreto que has anat a Endesa, que una Endesa i que els expliques la situació, no? I què et diuen els d'Endesa?
Doncs he anat a Endesa, les oficines físiques que tenen, però ells només són comercialitzadores, el que és Endesa Distribució no té oficines. La comercialitzadora et remet a un telèfon de distribució. He trucat a 1.000 telèfons, crec que siguin tot el listing telefònic d'Endesa. I no, únicament rebo acusaments de rebuda o a vegades em pengen el telèfon. Quan la cosa ja m'escalfa una mica, doncs directament em pengen el telèfon.
Ah. Per cert, com es viu sense llum, Marc? És a dir, des del 3 de maig, o sigui, demà farà un mes que viviu sense llum.
Sí, vivim, com jo dic, a la feina, en el medievo. Sí. Hem tingut que comprar una bombona de butà, un fornet per poder fer un mínim de cuina, ens dutxem amb aigua freda, el menjar, no podem tenir menjar a la nevera perquè l'espatlla, comprem al dia, de fet, cada dia tinc que tirar mig set abric de llet perquè s'espatlla i anem fent així, jo em dutxo la feina quan puc, i si no a casa amb aigua freda i anem, no podem tenir de fer la nevera.
Ara, la nevera què? Com, i el menjar?
El menjar, doncs al dia, i de fet gràcies a aquest any, per exemple, ens ha espatllat una vacuna d'una filla meva que estava seguint un tractament mèdic.
Mare meva.
I com s'ha espatllat, doncs ara el tractament mèdic s'ha anat a Norris i tenim que començar de nou tot el tractament.
Aviam, portem un mes amb aquesta història. Un mes, eh? La criatura amb problemes amb el tema de la vacuna, de la punxada que no es pot donar, amb el medicament, perdó. A la nevera, que clar, per menjar fresc perquè no tenen nevera. A fogonet per cuinar. Dutxar-se amb aigua freda. Estem parlant d'una persona que ha pagat, d'una família que ha pagat tots els rebuts que han arribat d'Endesa. Tots els rebuts. Escolta...
El més curiós és que fa dos dies em enviant un correu des d'Endesa que s'havien equivocat en l'última factura, que ens havien de tornar diners i que tenien compromès un preu d'electricitat fins al 30 de juny. O sigui que, segons ells, tinc un contracte de llum.
Val. Una pregunta, una cosa. Tu has plantejat denunciar això?
He fet moltes denúncies, he fet denúncies al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges, a Consum, a Emergències Energètiques, a Serveis Socials, a la OCU, i finalment...
I els Mossos vas anar o no?
Els Mossos vaig anar l'11 de maig a posar una denúncia, per casualitat, movent temes, vaig trucar a Fiscalia a veure si havia prosperat la denúncia. Em van dir que els Mossos l'havien usat com a informativa. Vaig tornar als Mossos per reclamar que no considerava que fos informativa perquè hi havia menors que se'ls estava vulnerant el seu dret bàsic a anar dies. I llavors em van dir que, bueno, que ja la tramitaven a Fiscalia, però em van dir que aniria jutjat, però que això podria trigar un mes, dos mesos, un any, i que el millor que podia fer és trucar-vos a vosaltres al programa del Master, perquè sembla que és l'única via ràpida.
Està bé.
Temes. Sí, sí.
Sensacional. Em quedo més tranquil·la.
Això és a dir, això t'ho van dir els Mossos.
Els propis Mossos, en confiança, em van dir el millor que pots fer és trucar al Bastec que t'ho solucionarà.
Agraeixo als Mossos que ho diguin. Aviam, és a dir, que els Mossos aquí no tenen res a veure, pobres. Els Mossos aquí fan una tramitació, tramiten cap al jutjat i els...
Però
saben de què va el tema. Que això és el més preocupant. El més preocupant és que saben de què va el tema.
I què passarà amb
Hòstia,
això?
Hòstia, de debò, és a dir, és que és bestial, perdona que t'ho digui, o sigui, amb l'alegria que configura el fet de poder arreglar les coses a la gent, però és una merda el sistema, total. Això, per favor.
És un escàndol,
home, és un escàndol. O sigui, que la solució sigui trucar un programa de ràdio perquè ara hi haurà algú que ho escoltarà i perquè la marca no quedi tacada i llavors comença a córrer, si estem igual. Però és que sempre estem igual, que si... Mira, l'Ernest Folk, perquè m'agrada explicar les coses que passen quan no es veuen, ja ha començat a forces d'aquella manera que es fa l'Ernest Folk, que entra en combustió, que és quan ha sentit parlar de les trucades telefòniques a les empreses.
No, ja està bé.
Que una empresa que dona un servei bàsic, com és la llum, no té una oficina física enlloc. Només té telèfons... Mm-hmm. On es penja el telèfon a la persona que truca.
Però per ser justos, no és un problema només d'Endesa.
Això
tu, Jordi, ho has explicat molt bé. Per comercialitzar hi ha un exèrcit. Un exèrcit. És més, aquestes trucades al mòbil en hores absurdes, llavors sí.
Ara, per reclamar...
Per reclamar, saps que hi ha, Glòria? Intel·ligència artificial. Premi 3, premi 4, premi 7, premi 8... No, premi 1 i vagi a la web, que és el que a mi m'ha passat fa uns dies amb Welling, per cert. Llavors, el premi, i no hi ha ningú a l'altra banda. I clar, la qüestió... És
increïble,
aquest cas. La qüestió sistèmica. La qüestió sistèmica, com que no està regulat, o no està prou regulat, on no s'exigeix prou aquestes empreses en nom de la llibertat, doncs llavors, què passa en aquest cas? Doncs hi ha una persona desemparada, una família vivint en condicions, com diu ell, com si estiguessin a l'edat mitjana.
I una família que ha intentat fer bé les coses.
Mm-hmm.
Que abans d'acabar l'obra ja va demanar el seu contracte definitiu.
Ja dic una cosa, Jordi i Glòria.
És increïble.
Aquest cas... em jugo el que vulgueu, que avui, abans de les 5 de la tarda, està solucionant.
Sí, segurament.
Però el problema...
Però sense conseqüències per l'empresa.
Exacte.
Aquesta empresa hauria de ser multada per danys i prejudicis pel que li ha passat a aquesta família. En repercussions mèdiques, de qualitat de vida i estic segura que de salut mental.
L'Arnau Mañé em diu que una de les lleis que pretenien arreglar aquests temes de l'atenció telefònica que parlàvem abans i de les reclamacions a les empreses, que n'hem parlat més d'una vegada, quedarà en paper mullat amb l'avançament electoral.
Mm-hmm. Tot queda en paper mullat.
El premi 3, premi 2, premi 7.
I és veritat que no és només Endesa, com deia ara l'Ernest, però diem-ho tot. Endesa és la companyia que protagonitza més casos del contenidor. O sigui, de tots els que rebem, Welling. Endesa és...
Perquè
a Catalunya
però
tenen situació...
Endesa, sens dubte, és la que lidera.
Endesa.
Perquè deu tenir els que té, deu tenir més...
Jo crec que té més contractes abonats, a Catalunya.
I un element també que és el que, del que sorgeixen la immensa majoria de casos del contenidor, que és un concepte que el Marc, quan el vaig trucar i per telèfon, i em va passar tota la documentació, perquè, repetim, quan surten els casos per antena, prèviament hi ha hagut tota una feina de comprovar que tot allò que ens expliquen és així, i ho podem contrastar. Hi va haver un concepte que em deia el Marc, que és el del bucle infinit, que és aquest que parlàvem ara, que és la gran queixa, que és el buc infinit de es van passant la pilota, sobretot quan parlem d'energètiques, entre comercialitzadores, distribuïdores, truco per telèfon, és impossible agafar el telèfon, em diuen que envio un correu, em contesten una resposta automatitzada, i aquest bucle infinit és el que hi ha darrere de molts casos del contenidor que hem d'acabar exposant per antena perquè alguna cosa es mogui.
Potser hi ha un portaveu, perquè l'altra cosa és aquesta empresa, no? Hi ha algú que parli, algú que representi...
No tenen defensor del consumidor, no en tenen.
No en tenen.
Marc...
De fet, si intentes posar una reclamació, ni a la seva pàgina web trobes on posar una reclamació. I, de fet, el més greu és que és un monopoli, ¿vale? De fet, avui he rebut la contestació del defensor del pueblo, en la que em deia que ells estan per temes de l'administració. Clar, què passa aquí? Tenim un monopoli amb el qual jo no em puc anar a cap competència.
Tu no tens cap alternativa, Marc? Tu no tens cap alternativa?
La distribució està aquí a Catalunya, està en mans d'Endesa únicament. Després de comercialització pots anar-te'n a qualsevol comercialitzadora, pots anar-te'n a l'Esclat, pots anar-te'n a Iberdrola, a on vulguis.
Però qui talla és Endesa, qui talla és Endesa.
Però qui fa el subministre és Endesa, és un monopoli. I no pots, llavors, hi ha una indefensió del consumidor flagrant. I pensem que en aquest cas, a més que tenim menors. I és un dret bàsic per l'educació, la sanitat, que ho diu el defensor del poble.
No, és un dret...
I que heu pagat, que és que el més fort és que a sobre és que han pagat, vull dir... Mira, entenc que t'hagin dit que ho denunciïs als mitjans.
Bueno,
que no hem de ser la solució, però clar, bueno, també va passar amb aquell jubilat que se'n va anar a la porta del Congrés amb tot de firmes perquè no se'n fes cas.
Vinga, 10 i 20. Gràcies, Marc. Aviam si te reclama el problema. Moltes gràcies.
Tant de bo, quin drama.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Té una sensació d'impotència, de bucle, tu també, infinit, d'estar asseguda davant d'aquest micròfon,
desastre,
escoltant aquests casos.
És una vergonya.
Indignant-me cada vegada més, i sí, dos dies després escoltant-te que dius, bueno, sabeu, aquell cas ho van solucionar, i alegrant-me per la persona concreta, però pensant, quan serà la propera? Quan serà la propera?
Queda Planell.
Bon dia.
Ja has vingut.
Ja és aquí.
On eres?
Està fotent.
Ha rebut.
Recordem que és el sotscap d'extintors de RAC1 per darrere, Ramon Bartolí.
Estava endreçant els talls perquè no comptava haver d'entrar a la tertúlia.
Ah, no.
I després, a correcuita...
Perdona.
T'han anunciat a les 8,
Que fa... Vols la Marga Ortuño, que posa aquí, sisplau?
Sí, és veritat, però com que a vegades hi ha petites alteracions entre l'escaleta i el que acabem
executant... Juan Carlos, La caída del rei, capítols 3 i 4, Sky Show Time, Jordi de Planell.
A mi m'ho van enviar ahir a la nit, això.
Sí, és veritat, però a vegades
hi ha canvis. Jo pararia aquí, ja has rebut, és igual, deixo córrer.
Perquè a les 6 del matí, ostres, reorientem el programa a vegades. Hem enviat un WhatsApp per en Jordi.
I ens van donar un ondes per això, en teoria, no? Per desmuntar l'escaleta, precisament.
Ah, sí.
És que ara vull defensar el Jordi després d'haver-lo venut.
Gràcies,
Jordi. És que ara em sento malament, saps?
Estic patint per tu.
Un moment, això comenceu a semblar el Fofó i el Fofito.
Aquesta frase, ens van donar un ondes per això.
Això deia.
Pel caos, ens va donar un ondes pel caos.
Bueno.
Molt bé, doncs.
Què?
Bé,
sí, està bé perquè has tret 25 talls, que en tiraran dos, i has de dir ara que no hi ha guió, perquè no n'has fet cap, i perquè hauríem d'anar ràpid. Que no sé si amb l'embudo aquí a prop això ho podrem aconseguir.
Intentem que no intervingui, i d'aquesta manera serà tot més
àgil.
Aquesta setmana he pogut veure els capítols 3 i 4 d'aquella sèrie documental de Sky Show Time, que fa 15 dies vam comentar precisament en aquesta tertúlia. Es titula Juan Carlos, la caída del rei. Els dos primers episodis se centraven en la relació amorosa entre Corina Larsen i el rei emèrit, i com ja va avançar en el seu moment, els dos capítols finals se centren en els suposats negocis foscos del rei emèrit i en la donació de 65 milions d'euros del monarca, aquells diners que havia rebut de l'Aràbia Saudita, a Corina Larsen. Però una de les primeres revelacions que vam veure en el capítol 3, recordem que s'estrena dilluns vinent a Sky Show Time, és que el rei Joan Carles disposava a la Zarzuela d'una habitació plena de bitllets, d'una habitació plena de calés en efectiu. Un dia, segons Corina, li va ensenyar mentre li feia una visita per la Zarzuela.
When I realized the full extent.
Vaig adonar-me de la dimensió d'aquest enriquiment quan em va voler ensenyar la zarzuela amb les habitacions on vivia, etc. I va riure i em va dir, aquesta és l'habitació secreta. L'habitació secreta era una sala plena de diners en efectiu. N'hi havia tant que feia vergonya de mirar. Va ser un moment surrealista. Però quan tens 5 milions d'euros en efectiu en una maleta, els has de deixar en algun lloc i anar-los acumulant. Tenien una màquina de comptar bitllets. Em va dir que la seva dona i les seves filles agafaven diners per pagar viatges i altres despeses.
Was kind of helping themselves to cash for trips and to pay for the expenses.
Per tant, segons Corina, aquests diners no només els feia servir el rei Joan Carles, sinó que també els feia servir tota la família, que era perfectament conscient, doncs, que hi havia aquesta habitació plena de diners.
Però què vol
diners?
Dir plena? Que anaven, els tenia allò com si fos flotant per l'aire?
Sí,
Home, però 5 milions d'euros en una maleta tampoc ocupen tant,
no.
Diguéssim.
No, 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 et poso un exemple, que si tornava d'un viatge amb 5 milions d'euros en una maleta, aquella maleta l'havia de deixar en alguna banda. I en aquella habitació hi anava acumulant els maletins, les maletes, de les que s'emportava en algun d'alguns dels seus viatges oficials. I precisament, en referència a això, la sèrie documental parla amb l'alcalde d'Almaty l'any 2002. Recordem que el rei aquell any va viatjar al Kazakhstan i com a part del protocol l'alcalde d'Almaty el va acomiadar a l'aeroport. I explica que mentre estaven a la pista d'enlairament, al costat de l'avió oficial, va veure que arribaven uns vehicles i començaven a carregar trofeus de caça a l'avió. I de sobte va arribar una furgoneta blindada i van començar a enfilar-hi també uns maletins que ell va interpretar al principi que potser eren documents oficials, però que al final va resultar que eren maletins plens de bitllets.
Com a part del protocol, jo havia d'acomiadar el rei a l'aeroport. Vaig veure com carregaven trofeus de caça a l'avió abans que hi pugés ell. Em va sorprendre perquè hi carregaven muflons amb banyes enormes. Nazarbayev m'havia dit, és un rei conegut a tot el món, però és molt pobre i jo l'ajudo. I a l'aeroport vaig veure que carregaven maletins a l'avió. Em pensava que eren plens de documents, però en realitat eren diners.
No preparés com a помощ для короля?
Per tant, en teoria, segons la versió d'aquest testimoni i sobretot de Corina Larsen, que torna a ser en aquests dos episodis finals una de les grans protagonistes d'aquesta sèrie documental, tots aquests maletins amb bitllets que s'emmagatzemaven en una sala de la Zarzuela, aquesta cambra secreta, tal com l'havia rebatejat el rei Joan Carles, provenien de tot de viatges oficials i els presidents, els monarques que el rebien en aquests desplaçaments li feien aquestes donacions. Aquesta seria una primera revelació que fa Corina,
no posarem més tall. Explica, segona.
La segona revelació és d'on van sortir aquells 65 milions d'euros provinents de l'Aràbia Saudita. I per què van acabar en possessió de Corina.
I què li passa?
Aquí hi ha una, diguem-ne, un intercanvi de parers entre Patrick Atkins, que és aquest amic íntim del rei, que a més va ser el primer marit de Corina Larsen, i la mateixa Corina Larsen. Ella diu que l'any 2013, quan ja havien partit peres amb el rei, ell va decidir entregar-li aquests 65 milions d'euros com a agraïment per tot el temps que havien compartit plegats. I que quan ella li va dir, home, però això són molts diners, ell li va respondre que era una quantitat equivalent a la que havia rebut la reina Sofia durant tot el seu regnat, i que per això li feia l'entrega d'aquests diners. I ella, doncs, els va decidir acceptar. En canvi, Patrick Atkins el que diu és que quan l'Aràbia Saudita fa aquesta donació al rei emèrit, Corina s'ofereix per crear una estructura financera que permeti ocultar aquests diners davant de la hisenda espanyola i que el rei els pugui menester sense que les autoritats els descobreixin. I que va aprofitar tota aquesta estructura financera per acabar-se quedant els diners sense que ho haguessin acordat d'aquesta manera amb el rei. Hi ha aquest intercanvi de versions. El que després denuncia Corina també és que el rei va voler recuperar aquests diners l'any 2014 després d'haver abdicat, perquè va veure que gran part de les despeses que tenia d'acord amb el seu nivell de vida li deixarien de pagar els seus amics de la resta de monarquies. Quan va voler accedir a aquests diners, Corina es va negar a entregar-li perquè entenia que això era blanqueig de capitals, i a partir d'aquí comença, segons Corina, un assetjament constant del rei que hauria inclòs fins i tot una trucada a Mohammed bin Salman, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, perquè la col·loqués a la seva llista negra. Recordem que bin Salman és el responsable de l'assassinat de Kamal Khashoggi, aquell periodista que van esquarterar en un consulat de Istanbul. Per tant, fa una mica de por. Ella diu que van assaltar-li casa seva i que ara ha de portar seguretat israeliana per protegir-se de les amenaces de mort.
No, aquí hi ha una cosa estranya per mi, que és... va demanar que em pugés a la llista negra. Però què vol dir aquesta llista negra? És a dir, tot això és molt literari, tot això. Tot això està molt, no?, construït, sí, com si fos una novel·la.
Una mica
no,
Pinocho, tot,
aquest senyor té una llista negra, i què fa amb la gent de la llista negra?
Doncs aquesta gent segurament no pot fer determinats negocis. No, és un tema de business, jo crec. No pot fer. Aquesta senyora és una comissionista.
Home!
Val? O sigui, la seva feina és comissionista, home, des de fa molts anys, des d'abans de conèixer-la.
No sé si és comissionista. Comissió vol dir que et quedes una part. Aquesta es va quedar al tot.
Sí. No, em refereixo, abans de conèixer el rei, la feina és ser comissionista. Posa en contacte persona A amb persona B, fan un business i ella s'emporta una comissió. Això, diguéssim, fins aquí arribem. Jo entenc que quan ella diu això és que la llista negra vol dir que deixarà de tenir portes obertes a determinats llocs perquè aquest financer...
Ella diria, però, Glòria, que ho associa més...
Ah, no, ja ho sé, el que ella vol associar.
A un risc, diguem-ne, físic.
De la seva vida, eh?
Jo sé el que ella vol
fer. El fet que la seva vida estigui en perill.
Ella està construint tota una pel·lícula per dir, aquests diners no els torno i jo no he comès cap delicte.
Ara,
aquesta és la base de tot aquest...
I m'heu amenaçat de mort, i per això he presentat una querella per danys i perjudicis contra
el rei emèrit. Ella mateixa es contradiu quan diu, no li vaig tornar els diners per no fer una operació subjecta a blanqueig de capitals, quan l'acceptació d'aquests diners ja és una operació de blanqueig de capitals. Però qual cosa que m'estàs explicant. L'has fet a l'anada, però no la pots fer a la tornada. Ja has comès el mateix delicte.
És que ara, el tercer capítol, hem arribat al cor de la cosa.
No, hem arribat al cor d'ella. Jo aquí em continua faltant. El més interessant per mi és...
A un dels cors de la cosa, que és la pasta.
Exacte.
La
però
pasta.
És que aquí en continua faltant. Aquí en continua faltant. Més enllà del problema de la Corina, els 65 milions i tot això, que és un cas i un exemple, d'on surten tots aquests diners i a canvi de què? És a dir, quan l'alcalde de Kazakhstan diu que ell creu que, a més dels muflons, li donaven diners, i que l'altre li diu, no, és que és un rei molt pobre i el vull ajudar. A veure, això de les ONGs entre dictadors i monarquies més o menys pobres no existeix. A canvi de què, presumptament, el màxim dirigent de Kazakhstan li dona diners al rei d'Espanya? És una comissió. És una comissió a canvi d'alguna cosa. Com de la mateixa manera el rei d'Aràbia Saudí li dona 65 milions d'euros a canvi d'alguna cosa. Perquè els diners, tu pots regalar un parell de milionets perquè tens molts diners, però tants diners no es regalen perquè sí.
Jordi Bo.
I això em continua faltant.
A veure, perdoneu, però tot això jo ja ho sabia. És a dir, aquí, tot això que estem explicant, l'habitació amb els diners, que no sé si s'explica una cosa que també s'ha explicat, que és que tenia una màquina, saps aquestes màquines que tenen els bancs?
I els narcos, els bancs i els narcos.
Tenia una màquina de comptar calés, per fer-ho fàcil, no? I no perdre gaire temps. A veure, el que sí és cert és que d'una estructura que cada documental es va repartint, lo de Kazakhstan ja ho sabíem, lo de l'habitació ja ho sabíem, si és veritat o mentida, no ho sé. Sí que sempre s'afegeix una cosa més. Per exemple, en el tema aquí, en aquest documental, el que veig que hi ha dues coses que són noves és que xerra molt l'exmarit d'ella, que això dona un altre punt de vista i matitza les coses, de la mateixa manera que ara pues, apareix, que és una novetat, que això no ho coneixia, aquest alcalde d'aquest poble, perquè, escolta, ja fa anys el vaig veure amb un abric de pells al cantó del president de Kazakhstan que havia anat de cacera de cabres, unes cabres de muntanya salvatges que hi ha per allà, que es veu que és una cosa tremenda, i li havien portat aquests maletins. Per tant, diríem, estem en un procés de certa saturació de tot això. O sigui, estem parlant de coses que ja hem llegit, que ja hem escoltat, que ja sabem, sempre amb un afegit, i que, evidentment, cada cop fa més contundent l'escàndol i la manera que d'alguna manera s'ha de tallar amb això, amb una acció clara i contundent que porti almenys pues, la recuperació d'aquests diners per part de l'estat espanyol o per part de qui sigui, no? És a dir, jo crec que tot això el que ens fa és fastiguejant-nos més. I jo, evidentment, soc productor audiovisual i, evidentment, hi ha maneres d'explicar les mateixes coses d'una altra manera i afegint-hi unes altres coses i lligant altres temes, no? Però jo crec que la gent que ens està escoltant me diu més coses. Pues sí, més coses. Cada dia surt alguna cosa més explicada d'una altra manera, amb una altra versió, amb un fet afegit, no?
Són les 10:33.
Només dues coses ràpides sobre el que deia la Glòria dels negocis. En el tercer episodi es relata les negociacions entre l'estat espanyol i el Kremlin perquè la russa Lukoil comprés una part important de Repsol. I expliquen aquí el paper que hi hauria tingut el rei Joan Carles a l'hora d'exercir un paper gairebé de lobista favorable als interessos russos per tal que les autoritats espanyoles s'avinguessin a acceptar aquesta compra, que era estratègicament molt qüestionable perquè al final era posar una empresa capdal pels interessos d'Espanya, com és Repsol, en mans d'una superpotència com Rússia. Llavors,
aquí és la mare dels ous de tota aquesta història.
Aquest és l'únic moment en què es deixa...
Això ho va aturar la guerra d'Ucraïna.
Correcte, cert.
Aquest és l'únic moment en què es deixa entreveure com... aquestes comissions que el rei hauria cobrat a països de mig món podien incidir en la política interna d'Espanya.
No perquè fos pobre i tinguessin pena.
I sobre el paper de Patrick Atkins, l'amic íntim del rei, que a més va ser el primer marit de Corina Larsen, fa unes declaracions que ajuden a entendre, si ens les creiem, la personalitat de Corina Larsen, perquè explica el que ella li va exigir per divorciar-se d'ell. Si us sembla, podem escoltar aquest últim tall. És el número 9.
Nieto.
Crec que t'havia dit que no, però...
T'agradarà aquest, Jordi, t'agradarà aquest. T'agradarà perquè ajuda a entendre...
Has posat a les 8, aquest?
Aquest no l'hem posat a les 8.
Ah, està bé, és el tall interessant, però l'hem posat a les 8.
Perquè és una mica com de premsa rosa, home. És una mica de premsa rosa.
Va, escoltem. Corina did have a keen
interest in money. Corina tenia un gran interès en els diners. Quan em va demanar el divorci, em va sorprendre. Estava en un hotel, van picar a la porta i era un advocat entregant-me els papers del divorci. Tot molt fred. Li vaig demanar a ella què vols i em va dir 1 milió de lliures. I així va començar. Va agafar els diners i va marxar. And
off she went. Això, segons Patrick Atkins, explica molt bé la personalitat de Corina i per què va voler emportar-se aquests 65 milions d'euros.
Els altres no hi anaven pels diners.
Com sempre, aquí hi ha testimonis de part. Corina defensa la seva versió dels fets i Patrick Atkins defensa la del rei emèrit, que és el seu amic.
Però la Corina és l'amant del rei i l'amant del rei vol viure com una reina. Però de què ens estem esperbarant ara?
O sigui, també dic una cosa, que d'amics...
No em sorprèn res de tot això.
D'amics com el Patrick Atkins, que ens en guardi Déu, perquè ell, volent defensar el rei, explica... que no, que això de la Corina era per fer una empresa opaca a les autoritats financeres espanyoles i que ningú sabés que tenia la pasta. Sort que l'està ajudant, diguéssim, a quedar bé amb tota aquesta història.
El millor tall, deies, Jordi, el millor.
Jo no dic que fos el millor tall, dic que era un tall interessant per entendre la personalitat de Corina segons Patrick Atkins.
Sí.
Gràcies, Jordi, perquè veig que tu ho has pogut...
És que jo he anat seguint... I hi ha matisos que ajuden a tancar el cercle, saps? A tancar el cercle. El que passa que aquest l'amor no té límits ni té fronteres, i si es va enamorar, però li va sortir una mica car. Bueno, ens ha sortit a tots una mica car, no?
Era tancar ja abans, que no venia d'aquí.
És a dir, fixa't, quan ara explicaves tot això no del Lukoil i tot això, realment això està gravíssim. Com ara dèieu, hòstia, ha posat en risc una companyia importantíssima, o sigui, que es veia i tal, i aquí després hi havia pel mig els mexicans aquells, amics seus, que també, ostres, a veure, si tu fas un repàs i tu t'agafes i et fas una immersió durant 3 dies... de veure tot, llegir tot, etc., i et faig una composició i selecciones, etc., escolta, jo només tinc una conclusió. Aquest comportament és delictiu. O sigui, hauria d'haver estat detingut, com qui diu abans del país, que no és el cas, que estic parlant d'una manera retòrica, no? Però que són comportaments que, si són certos, i si són certs, perdó, que això us sembla, és un comportament d'una il·legalitat absoluta. No pas perquè sigui rei, qualsevol ciutadà que faci aquestes pràctiques, no? Per tant, home, ens trobem en una situació molt greu i que ha desconcertat en absolut, perquè quan es deia aquest senyor té unes amigues, aquest senyor és amic dels àrabs, que si el hi-hi-hi-ha-ha de tota la vida, tots els governs, bueno, parece que le dan un euro, un dòlar, porque, etc. Aquí, que es mirava cap a un altre cantó, no era lo que era, era una pràctica, diríem, organitzada.
Són les 10 i 39 minuts. Un segon, sisplau, jo és que em sap molt greu, però la culpa... Aquí el de Planell, que ha fotut aquí tota la seva perorata i no deixa de parlar
que li deu agradar,
de rimades.
I el Sergi, que diu que us donen ondes justament per dinamitar-ho tot.
Clar,
correcte. Sí, ataqueu-me a mi ara.
Te'l sents molt teu,
aquest ondes, veig.
Sí. Mica batalleta de galls, no, ara? Aquí,
bueno, senzillament, no, galls que es foten sobre la meva gepa, ja t'ho dic ara, perquè aquestes edats, escolta'm una cosa.
Va, rimades, va.
Bueno, un moment, va.
1.400 quilos.
11 quilos.
120 quilòmetres hora.
45 quilòmetres hora.
4 rodes.
2 rodes.
220 centímetres.
42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem.
Distància, seguretat, precaució.
A la carretera, més respecte, menys accidents.
Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home, he creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis, com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya, Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Si ets dels que allargues el braç per veure bé el mòbil, deixa de procrastinar i vine a Multiòptiques. No posposis més posar-te ulleres progressives. Ulleres molt progressives d'alta tecnologia amb adaptació fàcil a qualsevol distància. Només a Multiòptiques.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Els millors productes de les millors marques i amb un 70% de descompte en la segona unitat només els trobaràs a Supercor i Percor i al supermercat El Corte Inglés.
Com la safata d'hamburgueses d'Angus Miguel Vergara de 320 grams. Si en compres dues, la segona safata surt a només 1,80 euros.
Amb un 70% en la segona unitat.
És el millor de les millors marques.
A Supercor i Percor i al supermercat El Corte Inglés.
Tornar de la platja, banyar-te en una piscina impressionant i fer una migdiada en un llit balinès d'un cortijo andalús renovat és per explicar-ho. Reserva ara la teva estada a l'encantador Maria Zahara Atlanterra. Gaudeix de les millors platges de Cadis als peus de l'habitació i explica-ho a tothom. Que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els 4 parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als 4 parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
El per què de tot plegat.
Són les 10:43 minuts. Volia parlar d'Inés Arrimadas, la Rens Folk. Deixa un moment, perquè ara estàvem... Hi ha un tall de veu que crec que escenifica molt bé també una mica el tema Arrimadas, que és allò una mica d'intentar canviar el discurs, depèn d'on te'l facis, per què el facis. Macarena Olona ha proposat que es faci... O sigui, sabeu qui és Macarena Olona,
sí,
no?
Home,
una rebotada de Vox a Andalusia que la van presentar de cap de llista, no va anar bé, i va donar un cop de porta i ara ha presentat un nou partit que no me'n recordo molt bé quan es
diu, perquè
sembla,
no
un, disc, sembla un disc de...
Vale,
de
pues Macarena Olona ha anat avui, aquesta nit passada, a Televisió Espanyola i ha proposat Vox, eh?
Xbox.
Que es faci un referèndum entre monarquia i república. Escolteu.
Esto es con independencia de cuál sea mi posición concreta particular o la de cada uno de los miembros que integramos Caminando Juntos. Pero consideramos que hemos llegado a un nivel de madurez democrática en la que el pueblo español tiene que ser tratado con la madurez y el respeto que merece, y que por tanto hay que dar la oportunidad al pueblo de pronunciarse mediante un referéndum sin monarquía o república.
O sigui, ho han embogit definitivament, o algú li ha dit que s'ha de diferenciar d'alguna manera. I una altra cosa, més coses que he dit en aquesta entrevista a Televisió Espanyola a Olona, és que vol fugir de la crítica constant del PP i Vox a Pedro Sánchez, diu que el gest de convocar eleccions ha estat un moviment audaç de Sánchez, que no es casa en cap dels blocs, diu que donarà suport a la investidura al candidat que parli de persones i no de partits, diu que el partit seu no és de centre sinó que és transversal, el logo són dues sabates de taló, la dreta de color blau i l'esquerra de color vermell, diu que ha viscut en una trinxera d'odi, que ha estat víctima de la polarització, i que totes les polítiques que ha de fer han d'estar inspirades per un marcat caràcter social, per això defensa que s'augmentin les indemnitzacions per acomiadaments.
Bueno, però jo crec que té coherència, eh? Sembla mentida, però té coherència aquest discurs. U, la dreta i l'extrema dreta és profundament republicana al centre d'Espanya, I Aznar va coquetejar molt amb el concepte república presidencialista, li feia molta il·lusió pensar que seria el primer president del país. Segon, el falangisme té un component social en el seu naixement. La falange de Primo de Rivera té un component social i aquesta noia veu d'aquestes fonts. I tercer, jo crec que està intentant recuperar una part de l'electorat original de Ciudadanos. Recordeu que Ciudadanos aquí es va presentar com un partit socialdemòcrata. Per què? Perquè aquí li havia de fer forat. El PSC li havia de fer forat. No li feia forat a Convergència, li feia forat a PSC. Quan se van a Madrid i van veure que allò de la socialdemocràcia a Madrid concretament no venia massa, van intentar fer-li forat al Partit Popular, i per això es van fer aquest gir que va fer que acabés perdent aquí Bous i Esquelles. Llavors, jo crec que Macarena Olona veu d'aquestes tres fonts: el presidencialisme republicà de la dreta i extrema dreta, la, no diré socialdemocràcia, el socialisme de la falange, i els orígens vagament socialdemòcrates però ultraliberals de Ciutadans, i vol fer un forat aquí perquè sap que Vox genera al·lèrgia.
No, Macarena Olona, jo crec que ara veurem a les properes setmanes una explosió mediàtica de Macarena Olona, perquè li convé molt a Pedro Sánchez. És a dir, Macarena Olona, només que tragués, per dir alguna cosa...
Té pocs altaveus, eh? Sí, mediàtics, Pedro Sánchez?
Té pocs, però veurem... si Macarena Olona tregués, per dir una bestiesa, tres diputats, ja li estaria fent un favor molt, molt gran. Per tant, aquí potser es pot obrir una via molt interessant, però com que ha centrat la pilota, la Glòria ha centrat la pilota cap a Inés Arrimadas, Inés Arrimadas, deixa'm que canviï els papers, Jordi.
Sí.
Deixa'm que et faci una pregunta.
Sí.
Perquè jo, de veritat, tinc una pregunta, que és, què ha passat amb Inés Arrimadas? És a dir, per què algú ha passat amb tant temps rècord de guanyar unes eleccions a Catalunya, ser projectada cap a Espanya, a més, amb una aureola de tenir possibilitats d'entrar en governs, de tal, i de sobte caure d'aquesta manera a aquesta velocitat? Jo et faig una pregunta.
Per què preguntes a mi?
Home, perquè tu aquest tema l'has pensat molt. El tens molt pensat.
El meu tema ho pensa per moltes coses, perquè jo l'he conegut abans de tot això a la Inés Arrimadas. I la Inés Arrimadas era una persona que ha anat evolucionant cap a un extrem que és incomprensible, i que tu parlaves amb ella i tenia unes idees que les podies entendre, no les podies entendre, les podies compartir, no les podies compartir, però es va convertir en una cara girada que no, jo, és que no suporto jo això. Jo m'agrada la gent que va de cara, però això no ho suporto.
Però era una mica la línia del partit, no?
Albert Rivera, el problema d'Albert Rivera és que jo mai vaig compregar amb Albert Rivera. Albert Rivera va anar a Madrid, es va pensar que era el primer català a Madrid, que seria
ovacionat
després de Jordi Bosch, i no. I en el món de la política el primer, I no va ser així. En el cas d'Inés Arrimadas, el que em sorprèn més és coses que va fer que no ho entenc.
Quan dius que és una cara girada, per què ho dius?
Bueno, va fer una cosa que a mi no em va agradar gens, ja ho he explicat més, vaja, no sé, he explicat que ho va fer aquí, que és que va venir un dia aquí a fer, durant la campanya electoral de la... És a dir, jo prefereixo més, perquè ens entenguem, que Cayetana Álvarez de Toledo, que té aquest punt malvat de Cruella de Vil, té aquest punt malvat de Cruella de Vil, però que va de cara.
Bueno, ens tracta tots com si fóssim al servei, eh?
Sí, també, eh? Però jo no estic parlant de com ens tracta, estic parlant de que va de cara.
D'acord.
Va de cara, com si fos el Benson Senyora Senyor, jo soc John Gielgud, saps? Jo soc John Gielgud, el cadàver a los postres, i jo m'aguanta la cartera, senyor... jo Benson Senyora Senyor...
És aristòcrata,
clar. Vale, i ell és un aristòcrata, efectivament, que portava unes bambes gust, que només quan la vaig veure el dia que la vaig entrevistar vaig estar a punt de dir-li si me la regalava, i encara que me les puguis posar a les orelles, és a dir, que ell tant Álvarez de Toledo era una altra cosa, és una altra cosa, va de cara, és molt llesta, és molt intel·ligent, parla d'aquella manera, i Inés Arrimadas ho va enviar tot a fer punyetes, perquè el seu to va anar a cridaner, un to cridaner amb un tro de veu desagradable, enfadada, moltes vegades, enfadada permanent, una, i segona, va fer una cosa aquí que no em va agradar gens, que és que va venir un dia aquí, ha fet, bueno, petons, cara a cara, sabien quan ens veiem, havien sitting. Això va ser durant les eleccions de Catalunya després del 17, sembla que van ser. Se'n va al cap de 24 hores, de 48 hores, després que vingués Pablo Casado aquí a fotre aquella rajada que va fer de tothom, que li va costar les eleccions a Pablo Casado, i resulta que se'n va a Ràdio Nacional d'Espanya i fotre una rebregada a RAC1 de nassos. Vaig dir, ai, fins aquí m'ha arribat. I des de llavors no vull saber res d'ella. És una cosa...
No heu parlat, ni per WhatsApp?
No. Res. Quan hagi algun problema ja el sabem arreglar, tu.
Va, tampoc fa falta.
Ja. No, per això et dic que ja no fa falta. No.
Has pogut sobreviure.
Home, i ella, jo sí, i ella... Bueno, ella no. Però, en fi,
però els dos líders de Ciutadans els ha passat el mateix, eh? Sí. Sí, Albert Rivera, tu dius que no vas congeniar tant amb ell, però era una persona que quan anava a les eleccions, va fer aquell post, bueno, aquell cartell electoral despullat, anava a tots els mitjans, a tothom li deia que sí, es venia, i després se li va girar i va començar a ser, bueno, els mitjans, érem la peste,
sí, també
estàvem
cosa,
tots
l'Albert
manipulats...
Rivera va tenir una cosa bona fins que se'n va anar a Madrid.
Bueno, com ella.
Va tenir una cosa molt bona Albert Rivera, que és que Albert Rivera, quan estava a Catalunya, estic parlant, eh?, quan des d'un punt de vista periodístic li deies, escolta, que pots venir, venia sempre, sempre, aquí, sempre.
Quan van a Espanya sempre. Es va acabar, eh?
Clar, quan van a... Aquest, és que estem parlant d'això, és que deies, Pilar Rahola, me'n recordo que cares a cares amb la Pilar Rahola, venia. No escolten que els dimarts, el no sé, venia. O sigui, Albert Rivera, el problema és quan resulta que, bueno, aquesta cosa de quan vas a Madrid i que
t'agafes l'AVE... I es posen enfadats.
No, o sigui, sí, vas a l'AVE i notes que Barcelona i que Catalunya se t'ha quedat petit. I que allò és províncies i extranjero. I que això ja no forma part de lo teu, i que vas allà i t'ajuntes amb els periodistes de gran renom, i clar, i que no són els d'aquí. Llavors, clar, és una altra cosa.
Jo en el moment de tornar a les exèquies, diguéssim, representades per la DIE, bueno, estem fent una mica les exèquies del partit, del moviment i dels seus objectius amb aquesta dimissió anunciada i pràcticament intuïda d'Inés Arrimadas. Jo... Hi ha un element que va més enllà de la política. Ells van obrir la porta per fer la primera vegada a Espanya un tipus de política que estava basada en les mitges veritats, la manipulació i fins i tot la falsedat manifesta. I aquesta porta, a darrere d'aquesta porta, hi va entrar Vox, que ja s'estava cuinant i que han tingut, a més, mestres, sobretot exteriors, bastant potents. Ells van començar amb l'antinacionalisme, Vox s'hi ha sumat amb contra el feminisme, contra l'LGTBI, a favor de la caça, ha posat altres coses allà a sobre, però jo posaria com un exemple, per exemple, o sigui, ho recordareu en aquell debat electoral, Albert Rivera amb un suposat panot del Passeig de Gràcia, que no ho era, i que, a més, el devien haver tret vés a saber d'on, però aquest tipus d'escenificació que aquí es va arribar a dir els montapollos, que és una expressió totalment incorrecta, però que entenem molt bé. I jo posaré un exemple que a mi em va deixar absolutament turuleta. La primera vegada que vaig conèixer Inés Arrimadas va ser aquí en aquest estudi, va venir que l'entrevistéssim, i el primer que va fer quan es va seure va ser acusar aquest programa de tractar-la malament per masclista. És perquè el programa era masclista i no la tractava bé. Vam quedar consternats, els que estàvem aquí aquell dia.
No recordo.
Vam quedar consternats, perquè, home, ve una persona, ve una dona, una dirigent, i acusa el programa i el seu director de masclisme, vam quedar tots una mica turulatos. I jo recordo que li vaig fer una intervenció dient-li, escolta'm, jo crec que no, jo estic en aquest programa fa molts anys, he vist passar per aquí molts homes i dones, jo crec que aquest programa en cap moment ha passat, potser és mal entès, i em va mirar molt fredament i va tornar a repetir paraula per paraula l'acusació, que llavors vaig entendre que portava preparada, Conxina. La portava preparada de què anem a fer avui en aquest programa, doncs a muntar aquest pollastre, i sobretot, quan jo li vaig demanar, no va portar ni una sola prova. Llavors aquí em va demostrar que no era real, perquè tu quan fas una acusació tan greu, és a dir, imagineu que jo aquí un dia vull venir i dir, escolta'm Jordi, vull dir-ho públicament, em tractes malament per això, vinc amb arguments, i vinc i et dic, escolta, el dia que vaig venir vas fer això i tal. Llavors em vaig quedar turulata, vaig dir,
Jordi Bosch,
no vaig saber ni què dir.
Ahir vaig escoltar la notícia que Inés Arrimadas abandonava la política, no és correcte. És la política que l'ha abandonat a ell.
Bona.
Amb això hauria d'acabar i hauria quedat de bé amb tot... hauria quedat bé amb tots. Però deixa'm afegir una cosa. És a dir, des de la repetició de les eleccions del 2019, el projecte de Ciutadans i la dimissió de Rivera quan passa en 4 mesos de 57 diputats a 10, ja està mort. És a dir, ja està, i va estar a punt. Això un dia s'explicarà bé la història. Uns mesos abans, la història de Ciudadanos és l'operació d'intentar substituir el PP demacrat de Pablo Casado, que ha caigut amb la moció de censura de Rajoy després de la condemna pel cas Gürtel, acribillar per 40 coses, de substituir això per una cosa una mica més moderneta. Vale? I això va estar a punt de sortir. Van estar a punt de sortir. Van estar 200 i pico de mil vots a sortir. Van empatar pràcticament. I al cap d'uns mesos va haver unes eleccions europees i ja es va girar el tema. És a dir, si en aquell moment es hagués produït aquest sorpasso, potser estaríem explicant d'una altra situació i potser tindríem Albert Rivera encara dirigint el grup de Ciutadans. Sí. Jo crec que era una operació que en el moment en què deixa de ser el que va ser Catalunya, que ja n'hem parlat altres vegades, l'opció que va ser Catalunya i el paper que va tenir, sobretot, d'assumir el paper del no al sobiranisme, a la independència, i en comptes de fer un referèndum ho feien en unes eleccions al Parlament, els que volien no anaven a votar a Ciutadans. Val? Sí que hi ha una operació, diríem, de màrqueting i d'estratègia política de fer una mena de crossa del PP. I això és el que va ser. I un dia van estar a punt i l'endemà no els hi va sortir, van quedar fora. No. Perquè o guanyaven les eleccions o quedaven com a caps de l'oposició. I allò sí que havia sobreviscut aquest partit, però jo crec que està mort des d'aquelles eleccions. El que estava és mal enterrat, com a l'acudit de l'Eugenio. Llavors, ara pues, suposo que però bueno, estarà mort i l'enterraran, i ja està, fins aquí ha arribat, passi bé.
Jo, molt breu, en les exèquies que deia la Glòria, estem tots, recordant com va créixer Ciutadans, i Ciutadans creix per tota la qüestió catalana i es converteix en una gran frontissa i en un no passaran, no? I evidentment, què fa Ciutadans? Dient que va contra el nacionalisme, viu del nacionalisme. És com, no? Com aquests petits bitxos que, de fet, viuen de l'altre, no? I s'alimenta de l'altre, i això ho va fer molt bé, Ciutadans, i va anar creixent amb això. Però l'anàlisi, jo crec que ens estem deixant un factor, per a mi, molt important d'aquesta anàlisi, que és que Ciutadans evidentment és usat per una classe dirigent madrilenya, per una part de l'IBEX 35, però no sé què, que volen parar tot això, sí? Però també és usat per una altra cosa, que és per parar Podemos. Sí, Ciutadans té una doble finalitat. Llavors, l'única cosa que vull posar sobre la taula és que hem de partir d'aquesta anàlisi també. És a dir, Ciutadans és un artefacte que és inflat per parar les dues grans pors del madrilenyisme, que és separatisme...
I no tant no. Madrilenyisme, que aquí també hi havia...
D'acord, i de l'Espanya profunda, digue-li com vulguis.
I de la Catalunya també.
I d'una part de Catalunya, tens raó, que és parar el separatisme i parar els rojos, que són les dues pors atàviques d'Espanya. Són les dues pors atàviques. I Ciutadans va néixer
i ha mort, de fet, complint una part de la seva funció. De fet, ha estat sacrificat a la pira sense cap problema perquè, de fet, una part de la feina l'ha fet a Ciutadans. I l'IBEX 35 considera que és missió completa. I a l'IBEX 35, i a qui sigui, li importa un rave, ja que passi amb el destí d'Arrimadas, Albert Rivera i tal, que ja estan, com diu vosaltres, amortitzats. Per què? Perquè realment en aquell moment els dos fantasmes, els dos grans fantasmes, eren l'Espanya comunista i l'Espanya separatista, s'havien de parar com fos. I aquesta és la seva missió històrica. Ho dic perquè no parlem només d'una, parlem de totes dues.
Què passa, Cris Puig?
No, res, mira, jo només vull dir una cosa, i és una opinió molt petxanguera meva, però jo tinc la sensació que Inés Arrimadas no ha tingut mai realment ambició política. Es va trobar en aquest sidral, no havia militat tampoc mai a cap partit, no havia estat a cap joventuts, diguéssim. Va entrar, ja veig que no cola la meva teoria, no ho sé, no li tinc el telèfon i tampoc li he trucat per preguntar-li. No, però
ambició la tenia.
Perquè es va trobar liderant un partit en el moment en què era o procés o en contra del procés. I de cop i volta, o sigui, t'ho dic perquè a Madrid, vosaltres aquesta última etapa d'Inés Arrimadas a Madrid, quan ha pujat a la tribuna del Congrés, heu prestat atenció al que deia?
No li portava ningú res.
Absolutament amortitzada. Amortitzada mediàticament. Mediàticament amortitzada. I l'estil de fer política d'aquest partit, ja acabo, barruït.